Òscar, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
25 minuts de...
Ostres,
que
bajo.
Mira que el Broc estava bé, que la setmana passada va fer allò, aquella cosa estranya.
Se'n va anar a la olla i avui estic bé, tio. I
avui has estat impecable i bé, i el...
25 minuts a fora.
Jugues amb les nostres expectatives, eh?
Que he tingut temps d'anar al fornet.
Té el cronòmetre posat.
18 euros en un croissant.
Entès que has tingut temps d'anar al Fortnite. El Fortnite russet.
El Fortnite russet.
Estaria molt bé tenir a Toni García Ramon d'avatar a Fortnite.
Sí, amb un baix.
Si està Spiderman, està Son Goku, per què no ell?
Des d'aquí proposem el canvi de nom de la franquícia a Fortnite russet.
T'imagines o no? Que ara comencen a dir el Fortnite de Can Russet. No, no es diu de Can Russet, no? Fornet d'en Russet.
De Can Russet.
D'en Russet.
No inventis.
El Fortnite d'en Russet.
No innovis.
Que tenen els Rosendos, que són aquests croissantets petits que intenten imitar els Manolos de Madrid.
Sí, sí. Però tu per què ho saps tot?
No, ja ho sé tot.
Ja ho sé.
Aquesta merda.
El tema alimentari ho sap tot, ho sap tot. Esteu bé o no?
Sí.
El que està bé, diuen que està tornant, no sé si el tema de la...
Ah, aquest,
Blai Morell.
Aquest.
Sí, estava a l'aeroport, no, aquest matí.
Blai Morell.
No s'ha ni quedat a veure els premis, imagina't.
Sí. No, perquè s'ha menjat tot, és a dir, a veure, vull dir, no creiem, ara ja perquè ve la pel·lícula...
No,
quan...
de fet, diuen que hi ha una...
Donosti, estem una parlant de festival.
Que hi ha una crisi alimentícia a Donosti. Que s'ha acabat, tot menjant a la província.
Bueno, en tot cas, això ho veurem avui, com deia abans la consellera de Cultura, hi ha tres pel·lícules catalanes que estan a... El que passa és que les... Diuen, el Morell també ho deia aquest matí, que diuen que una de les grans favorites és... Ara us ho diré, perquè no recordo el nom ara. Uh-huh. Però no és cap de les catalanes, aparentment.
Només et dic que durant una setmana o 10 dies ni un missatget, eh?
No, res.
Ah, no res, en tots aquests dies?
Res, res.
Un silenci sepulcral.
De fet, al grup hi ha converses, aquesta pel·lícula... No ha dit ni una vegada...
Ni un emoji, ni un emoji, Toni. Ni un
zero,
simple emoji.
Zero, increïble.
Perquè
aquest tio...
Està concentrat en Instagram, penjant aquí, fotos, sí, el que menja...
Aquí, molt simpàtic, el pobre Blai, tres estrelles...
No, tremendo.
Marxa dos quilòmetres fora d'aquí...
Troba una vergonya.
Però és que ni un... T'ho dic de veritat.
Molt
jo he flipat, estava molt trist. Escolta, Blai...
Un escàndol.
Missatget, tio.
També és cert que quan tens un pinxo a cada mà no pots escriure missatges.
Si no fas amb el nas.
És complicat.
I un xuletón a la boca.
Clar, sí. Bueno, Los Reyes del Mundo, és la pel·lícula colombiana.
Aquesta és la... Li ha posat pegues.
Que li ha posat pegues.
Bueno, si voleu dir que és catalana, digueu que és catalana. Bueno. Recordes? Era
aquesta?
Amb aquesta que diu tot agra, que li
agafa. Ah, sí, a vegades li agafa aquest puntet.
Sí, que va dir que no, que
sí, però no, però
si voleu dir que és catalana, digueu que és catalana.
Està com enfadat, aquell dia.
Està enrenyat.
Bueno, el vam despertar.
S'està menjant dos pinxos, haver de deixar-los per agafar el telèfon.
Bueno, en tot cas, això ho sabrem aquesta nit, a veure qui aconsegueix la conxadora a Donosti. Bé, abans d'anar a les estrenes, mira, que ara que citava la consellera de Cultura, dimecres s'anunciava, mira... Ara ja sé que vosaltres no en foteu d'això, perquè ja no us agafa. Però els que tenim fills, és una de les grans notícies dels últims temps, és que torni el nou, en aquest cas nou, Canal Super 3. I que l'encertin, evidentment. Fa por com de Stranger Things, no?
Sí, és veritat. Sí. És com pel·lícula de terror, thriller...
He vist gent molt enfadada amb el logo.
Amb el logo? Hi ha molta...
Què els
hi
passa, curiós, la
gent? Hi ha gent enfadadíssima amb
però,
el logo.
Però per què estan tan enfadats?
Hi ha molt dissenyador gràfic pel món, Toni, crec que sí. Molta gent que té el títol de disseny
sempre
gràfic.
Sempre en qualsevol disciplina hi ha algú que ho hagués fet millor que tu.
Ah, és aquest, aquí estava tanta nostàlgia, no?, també, del fet de canviar el logo, que...
Ja, però...
Ja, no, que té tot el sentit del món, però és estrany.
No, i a part, insisteixo, o sigui, tenint en compte, la consellera de Cultura reconeixia que hem anat tard en això. És a dir, la necessitat que en una televisió pública, com és aquest país, tingui com a element central les criatures, perquè al final el que es va aconseguir als 90, Bola de Drac i el que vulgueu, que explica, com ens deia la consellera, que jo no ho sabia aquesta dada, no sé si us havien dit, o us havia arribat la informació, que Bola de Drac al cinema...
El Broc ja ho sabia.
El 80% dels espectadors l'han vist en català.
Ho sabia perquè estava escoltant, sí.
Radicalment al contrari del que passa normalment amb el...
És curiós.
Per motius, no?
Però Bola de Drac té aquest...
Clar, és que clar, què explica?
Aquesta tirada aquí...
Si t'acostumes a veure les sèries de petit en català, després costa molt veure-les.
Això... Sí. Però és que això és el que va aconseguir llavors i s'ha perdut en tot aquest trajecte, no?
I que diu molt de la qualitat dels doblatges que fem aquí.
Home, és a dir,
perquè
sí.
també, perdona, també és important.
És el mateix vincul que teníem molts amb el Canal 33 i les sèries que donaven, i el fet que els doblatges eren magnífics, tu passaves pipa i t'acostumaves a sentir els personatges en català, això, una mica s'ha perdut.
El fullet Tortuga, el duendecillo tortuga. No, bueno, és molt millor, molt millor el fullet tortuga.
Però, doncs,
bola de dragón.
Onda vital.
Que merda
vital,
és això.
Que tot això.
Satanás corazón pequeño.
Això és el que...
Sí, no, el català del Vegeta.
Això és el que s'hauria de recuperar a través del partit del 10 d'octubre, a veure si encerten el botó que s'ha de prema, perquè, efectivament, hi ha tota una generació, diria, que no ha vist pràcticament dibuixos en català. Pràcticament. Sí que hi havia l'oferta, però no hi... les dades d'audiència, i tu, Broc, que les coneixes, canten.
Sí, sí,
els Club Super 3, als 90, tenia una presència en el públic infantil descomunal.
I, està, i ara està vivint una decadència evident.
Ara ja així. Fa molt de temps està per sota de l'1%.
Sí, 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 claríssimament. També s'ha de dir que hi ha molta competència de plataformes. Tu vas a Netflix i estan tots els animes, estan totes les sèries japoneses. Però, bueno, està bé que recuperin l'anime en català, perquè jo crec que era un dels signes més... No sé, un dels elements més potents d'aquest entreteniment per a nens.
Que va haver-hi un moment que va haver-hi certa relaxació, faré servir una paraula diplomàtica, i de sobte tot allò que hi havia es va perdre. I no em serveix que diguin no, és que hem perdut els drets de no sé què i no sé quantos. Si sempre s'hagués pogut conrear una miqueta més tot allò que havia passat, no? I de sobte es va deixar perdre, que és una cosa que sempre m'ha sorprès.
No, i que...
Perquè tens una eina tan eficaç i la perds.
Però, a més, hi ha una constatació, que és quan et relaxes en aquest camp... No és que ja ho tens guanyat, això. Mm-hmm. Això és un treball diari.
És una batalla contínua. Sí, sí, sí.
I si no la treballes, doncs mira, doncs, ja tens un grup de nanos que van del 0 als 10 probablement ara, que tot això pràcticament ni ho han conegut. Sí. És més cosa dels seus pares o de... Ah, sí, tu miraves el Bola Drac.
Sí, més nostàlgic que una altra cosa, no? Sí.
Bé, doncs, en tot cas, a veure el dia 10, més enllà del logo, si agrada o no agrada, que esperem que això ja acabi ràpid, veurem que si encerten...
Home, té bona pinta la cosa, no? La gent està molt excitada i...
Hi ha molta contractació d'anime,
sí,
no?
Sí. No, sembla que han posat tota la carn a la graella, i a part veig també que han diferenciat programació per nens més petits, també es dirigiran al públic adolescent. Jo crec que molt digital, també, com ha de ser. No sé, té bona pinta, no? Té bona pinta.
Veurem si encerten. Bé, anem a les plataformes. La gran estrena del cap de setmana. Gran estrena, perquè bueno, tothom està parlant, amb una certa por, però no sé si s'ha de tenir por o no. Disney Plus.
Hi haurà conflicte.
Hi haurà conflicte aquí a la taula?
No hi haurà conflicte. Jo acabo ràpid.
Val.
Per això hi haurà conflicte.
Els primers episodis... De... Bueno, d'això... És que jo ja m'he perdut amb els universos de Star Wars.
Sí.
Perquè ja no sé... Però és univers Star Wars, diríem,
sí,
eh?
Sí, tant, sí.
Una sèrie que es diu Andor. To steal from the Empire? Sèrie, eh? A Disney Plus, de l'univers... Em diuen situat... 5 anys abans de Rogue One,
sí.
Que ja era un escenari alternatiu de l'univers Star Wars, però no de la...
Diguem
de
que
la
Rogue Nissan. One
una
prequela
de Star Wars.
Del primer Star Wars
original.
Directa
de la primera pel·li de Star Wars.
De fet, al final enllaça amb el principi de...
De forma magistral.
La Guerra de les Galàxies. Sí.
Que per molta gent, Rogue One és una de les millors pel·lícules que s'han fet
per
de Star Wars.
Per mi, probablement,
és de les
top 3.
Sí, jo estic d'acord.
Però es considera de la nissaga, per entendre'ns?
Sí,
o és un...
Forma part de l'univers de Star Wars, però no és de les tres trilogies.
Clar,
diguem,
és igual
no?
Que Han Solo, sí. I totes aquestes.
Si malament no recordo, t'explicava la història dels rebels que aconseguien els plànols de l'estrella de la mort, que després serveixen a la primera pel·lícula doncs, per penetrar, no? I com es sacrifiquen per això, no?
Andor. Veig el conflicte entre vosaltres dos, entre el
Toni
i la...
No,
ells, es veu que a ells els hi ha agradat molt. Jo estic molt cansada, estic molt avorrida ja d'aquesta... Jo ho sento, de veritat, perquè crec que si aquesta sèrie l'hagués vist abans de Mandalorian, abans de Boba Fett, fa molt de temps, doncs potser si m'hagués agradat. Té aquest to de Blade Runner, que està molt, molt ben trobat. És que estic molt esgotada ja d'aquesta sèrie.
No pots més ja de l'univers Star Wars.
Estic una mica cansada, perquè al final és un altre cop, introducció del personatge, a veure què passa. Els dos primers capítols no passa absolutament res. Per mi, no passa res. Llavors, que sí, que després la cosa segur que està més interessant, però és un peatge que jo ara mateix ja no estic disposada a pagar, perquè no, perquè estic de les sèries de Marvel i de Star Wars una miqueta ja fins a... Fi, bueno.
Molt a favor d'aquest moment d'odi que té cap a les seqüeles
és...
i pre-tal i tot
sí,
això.
Sí, jo amb Mandalorian m'ho vaig passar superbé, però és ja una mica de cansament.
Estan ressuscitant el cadàver permanentment,
massa,
estan jugant
massa,
amb el cadàver tota l'estona.
El Frankenstein està ja una mica, ja deixeu-me en pau.
Home, sí que és cert que, a veure, Obi-Wan i Boba Fett diguem que bones sèries no eren. El que passa que aquesta sèrie té una veu pròpia. És a dir, jo crec que, tot i ser Star Wars, és una sèrie que camina sola, que es desmarca una mica dels tòpics de Star Wars, si m'ho permeteu. Jo crec que s'ha dit a molts articles, etc. I ja gairebé és un tòpic, però és cert. Jo, els tres capítols que he vist, no ha aparegut ni una espasa láser. S'agraeix. I a part és una sèrie que va aposta més pel thriller fosc i cru que no per les aventures galàctiques, no? Jo crec que aquí és on triomfa realment el Tony Gilroy, que és el paio que està al darrere, que diuen que és el que va salvar Rock One del naufragi.
Va
intervenir en l'últim moment i va arreglar la pel·lícula. Jo crec que el Tony Gilroy busca deliberadament aquest to Blade Runner fosc, amb els peus a terra, molta ferralla, treballadors de xatarra, és a dir, gent que potser no s'acostuma a veure gaire les aventures èpiques i galàctiques de les altres sèries de Star Wars. I jo crec que aquí és on triomfa, i amb un Diego Luna jo crec que arrossega la pel·lícula d'una forma magistral.
A mi el que més m'interessa és això que deia el Broc d'aquesta...
Diego Luna és el protagonista.
Sí. Aquesta idea de... ensenyar una part de l'univers Star Wars que no s'ha vist. Vaig llegir un crític americà, no sé quin era, que deia que era el més a prop que estaríem de que Ken Loach fes un Star Wars. No?
Efectivament.
Hi ha una...
Que baixés el fang una mica.
Correcte.
Treballadora.
Sí, és la classe treballadora, l'obrer, el tio que no té on caure's mort, que està desesperat per fugir i tal. A mi aquesta part m'agrada moltíssim i em sembla que és on guanya. És veritat que no hi ha molta acció fins al tercer capítol i que tot és una fugida constant, però a mi això m'agrada. O sigui, m'agrada que algú es preocupi de fer una cosa diferent. Que no surti l'Stormtrooper que li falla la punteria i l'altre amb el cabre làser i les naus no sé què i el destructor de no sé quantos. A mi tot això m'interessa i em sembla que el personatge està molt ben buscat en el sentit aquest de l'outsider que
qui
no té
un
caure's mort, el Diego Luna.
Cassian Andor.
És un
que dona el nom a la sèrie.
Correcte.
Sí,
diguem-ne que és, a Rock One seria el líder del comando aquest que va intentar robar els plans de l'Estrella de la Mort, i aquí ja t'explica d'on ve aquest personatge que ja veus a Rock One, que és un tio una mica amargat.
Torturat, sí.
Saps? Que no li va gaire bé la vida.
Sí. Sí,
a mi això és el que m'interessa més, aquesta part social de Star Wars, que jo no me l'esperava. M'esperava una mica una altra vegada el Boba Fett amb aquell senyor que sempre està cansat. Saps? Jo no vull aquest senyor, ja està bé.
Sí, monstres gegants d'aquests de la sorra.
Sí, monstres gegants,
no sé
un senyor...
Però ja ho heu vist tot?
No, jo he vist tres.
Tres, només hi ha tres capítols.
N'hi ha tres.
Sí. Molt interessant també el personatge principal, perquè és un personatge molt ambigu, és a dir, ho sento per l'espoiler, però ho dic, la sèrie comença al minut 1 amb el paio matant a dos tios a sang freda. És a dir... Vull dir que és on comença tot, no, realment?
Aquesta moralitat que es veia a Rock One, que era un personatge una miqueta fort.
Que t'he imaginat Luke Skywalker executant a un paio amb una pistola.
Clar.
Vull dir, aquí està la gràcia, i la gràcia estarà en veure com aquest personatge, aquest buscavides, amb deutes i amb molts problemes, s'anirà convertint en una mena d'heroi o antiheroi, digue-li com vulguis, dels rebels, no? I jo crec que aquí està la gràcia de la sèrie.
Llavors, 2-1, eh? Dos que clarament li veieu moltes avantatges a la sèrie.
A mi em sembla que té un potencial bestial i m'agrada molt això que deia, de que realment faci una part de Star Wars, perquè estic de la mitologia aquesta de Star Wars i del canon.
Clar, aquesta és la part. Llavors, és la part
aquí, esteu,
que, sí.
Aquí és on us toqueu vosaltres dos, que esteu farts ja de que retoquem i tornem a tocar el tema de l'univers. Star Wars.
Obi-Wan.
Si m'estàs escoltant...
Amb aquell Jedi que va pas de tortuga...
Que no pot, ni caminar, pobre.
No, jo és que estic retirat de Jedi, doncs segueix retirat, m'entens o no? Compra't un gronxador, tio, i ja estan a Tatooine pesat. No, vull lluitar amb Darth Vader, clinch, tio.
Un ibuprofen.
Mira, més ràpid fent... tirant-li pedra.
Òscar Nin us envia un missatge molt carinyós, em sembla, que diu, ja estan los de los bocadillos?
Sí.
Sou vosaltres dos. Dando la brasa a Noemí Escribano con requete sagas de Pip a Star Wars al Via Lliure, de Vincuentes.
Té raó. I a més, ho veiem tot el rellotge, com fa ell. És a dir, que...
11:38. Un moment, ara seguim. Un segon.
A RAC 1 Via Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Va, que de seguida anirem cap al cinema, també, perquè hi ha un parell d'estrenes importants, però ara que estem en el món de les sèries, m'esteu parlant ja fa dies que voleu parlar de Netflix, que ja hi ha disponibles els 10 capítols de Dahmer, que és la història d'un dels assassins en sèrie més coneguts dels Estats Units. Ostres, així va la música.
Rebentat aquesta música... cançó, eh? Me l'han rebentat.
Sí, però és que com canvia, eh, ara,
sí,
la cançó.
Sí, sí, per això ho dic.
Què li passa a aquesta cançó? Si és fantàstica.
Sí, molt, sí, però si veus...
Com vegis la sèrie, potser et canvia una mica el xip.
Pues si m'agrada la cançó ja no puc veure la sèrie.
Please don't go. Sí, sí.
Please don't go. Per favor. Bueno, la sèrie... Es diu Monstruo, la història de Jeffrey Dahmer.
Sí, segurament...
Un conegut com el carnisser de Milwaukee.
El monstre de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, té molts noms, segurament
tots
és...
tots s'han encertat.
És... Té molts noms, i tots, i tots li escauen perfectament.
I tots li van
com
bé.
Com un guant.
El desgraciat de Milwaukee.
El minyonet de Milwaukee.
Perquè era un assassí en sèrie.
Ostres,
un dels més coneguts.
El nenrata de Milwaukee.
Prou, va.
Un dels més coneguts de la història negra dels Estats Units. Jo crec que una icona de la cultura popular americana, perquè saps que als Estats Units aquesta mena d'assassins en sèrie al final es converteixen en icones pop. I Jeff Dahmer és l'home del sac, segurament amb Gacy i potser alguns més d'aquests molt coneguts. Va estar matant a nois, esquartanant-los, practicant tota mena d'abusos sexuals i fins i tot menjant-se'ls durant 13 anys, sense que ningú l'enxampés.
Del 78 al 91.
Sí, efectivament.
17
efectivament.
Víctimes.
Un personatge, segurament un dels assassins més retorçats i més bèsties que et pots creuar pel camí. Que estem parlant de necrofilia, estem parlant de canibalisme.
Per favor.
Sí, estem parlant que...
Ho té tot.
T'està agradant la cançó més o no? Puja la cançó, puja la cançó.
La cançó està fantàstica, eh?
Canibalisme.
Per favor.
Necrofilia. Et menjo i guardo un cap a la nevera.
Es pot explicar el motiu d'aquesta cançó a la sèrie?
Bueno, és una cançó que a mi li agrada molt.
A Jeffrey Dahmer.
Té una escena romàntica, deixem-ho aquí, amb aquesta cançó.
Perquè, perdona, la sèrie és, entenc, no és un true crime, és una...
No, no és un true crime.
Ficcionada sobre la seva vida.
Sí. Ficcionada, però, segons estan llegint,
sí,
i
no,
imatges reals, amb les imatges reals.
Sí.
De fet, hi ha personatges que s'assemblen moltíssim, no? És una sèrie perturbadora al màxim, crec que deliberadament perturbadora, busquen que estiguis incòmode tota l'estona, amb un Evan Peters com a personatge principal que fa autèntica
fa
por.
Els primers 20 minuts,
sí,
que són bàsicament que ell s'emporta un senyor a casa seva, aquell moment de tensió on aquest senyor
comença
veu que se'l petaran.
Sí, el detall de... No diré què hi havia, però el detall de la nevera.
Hòstia, sí, sí.
El detall de la nevera, que t'ho ensenyen, però de manera així de fons, i tu dius, ostres...
Tu ja saps que a la nevera no hi haurà piparres, precisament.
Escolta'm.
No, i a més, el tio té al menjador un bidó.
Em farà una al lavabo.
Un bidó, i l'altre diu, què tens?
Què tens al bidó?
No li preguntis.
Sorpresa. Ja vols que et digui, no, unos palitos de merluza. Els guardo al bidó.
A més, l'habitació fa una farum...
Tot l'edifici fa molt dolor.
No, realment...
Perquè és una sèrie que fa peste, o sigui, fa pudor.
No, de veritat, que traspassa la pantalla.
Estàs allà i no ho passes bé.
Vist aquesta il·luminació com groguenca, desagradable.
Les parets brutes, una casa que fa fàstic. I el tema de l'olor és molt important perquè, a més, ells insisteixen tota l'estona. Gran part de la sèrie passa en aquest pis on viu ell, que és un pis claustrofòbic, que fa una pudor a carn podrida bestial dels trossos d'humans que té a la nevera. I és un pis que arriba a visitar la policia, fins i tot, i no l'enxampen. És a dir, que és una cosa molt curiosa.
Clar, hi ha el component social, també, perquè els afectats són part de la comunitat negra.
Negres, homosexuals...
I llavors és com que no li donen la importància que li haurien d'haver donat.
Hi ha una cosa que ha dit el Broc que sí que us vull preguntar, que és, què penseu d'aquesta, perquè com tu has dit, no només als Estats Units i també la tendència que estem anant, hi ha una certa conversió de grans assassins i grans delinqüents en icones pop. No sé si dir-li idealització, potser no és la paraula adequada, però sí una popularització del personatge, no?
Però això des de Manson...
No, evident.
Però que és una cosa que no passa a altres països, crec jo. És una cosa molt americana, no?, de convertir aquests assassins tan extrems en icones, vull dir, a samarretes de Manson.
Sí, aquí no hi ha samarretes de les germanes d'izquierdo.
Als Estats Units també és com el lloc on passen aquestes coses sempre. Els grans crims passen allà.
I de fet, de Dahmer s'han fet més pel·lícules, hi ha documentals, hi ha fins i tot un còmic que recomano moltíssim que es diu Mi amigo Dahmer, que és d'un noi que explica que va ser amic d'ell quan era petit, que per cert, a la sèrie també hi ha flashbacks de Dahmer de quan era petit, que intenten explicar-te una mica la influència que potser va tenir el seu pare en el que va passar després, no? Perquè diguem que la família molt funcional no era, no? Era una família totalment desestructurada.
I si tu veus que el teu fill té trets de psicòpata, doncs potser aquestes coses...
No es potencis.
Pots, és que crec que, sense haver vist la sèrie, vaig veure uns vídeos
a YouTube.
A YouTube sobre...
Ah, sí, la família, no?
La família, quan declara...
No, perdona. D'assassins en sèrie.
Quan en el judici entenc que se li fa a Jeffrey Dahmer, hi ha una de les familiars que... comença a escridassar i té un atac de pànic allà.
Totalment.
I vol anar a agredir-lo. I veia algun comentari d'algú proper a la família que deia, una mica la línia que us deia, imagineu-vos el que implica per nosaltres després de tants anys, ara que aquesta escena que va ser part de la nostra família, que sigui ficcionada amb aquest realisme, no?
És una escena que, si, va, és que les imatges de ficció i les imatges reals són
clavades,
idèntiques.
No?
I el problema és que la família s'ha queixat d'això perquè no volen reviure aquest trauma i perquè, segons diuen, ningú els hi va dir res sobre que s'anava a fer a emetre aquesta sèrie.
No hem dit que és de Ryan Murphy, que és un senyor que també té certa obsessió per aquests temes.
American Horror Story.
Sí, no? Sí, sempre una mica amb els assassins en sèrie i tal. Jo crec que la... Ara ho comentava amb l'Òscar, jo he vist els tres primers i em sembla que baixa una miqueta perquè el primer és tan potent, tant a tots els nivells, que després és difícil mantenir aquesta tensió.
Però sí, agafar els punts forts de la història real els passen al primer i al segon capítol.
Això.
Jo crec que després potser es quedan sense tema.
Sí, però són deu episodis. La veritat és que la sèrie tampoc... És bastant lenta, eh? Vull dir,
sí,
és una sèrie que es pren el seu temps. De fet, les escenes en les quals agafa els nois, els endú a casa i està amb ells, duren moltíssim.
És la part de aquesta efectivitat que genera aquesta angústia, aquesta angoixa, és precisament per aquesta cadència que té la sèrie.
Mal rotllo i pudor, és a dir, que la casa, ventileu la casa perquè sortirà pudor de la tele, us aviso.
Jo avui no la veuré, ja t'ho dic ara, Monstro, la història de Jeffrey... No, no.
Bundó! Oh, Bundó!
Podem canviar de tema ja, sisplau.
Si ganar este partido, mira lo que tengo aquí. Sé que regalo...
Cuando piensas en los presidentes de los 90 y tal, te sale una...
Movistar Plus ha estrenat aquesta setmana una sèrie documental sobre una cosa que hem parlat tantíssimes vegades, que és el paper que van tenir els presidents dels clubs de futbol als anys 90, la presència mediàtica, física que tenien... I que, en fi, que clar, hi són tots Ruiz de l'Opera, Lendoiro, Caneda, Del Nido, Gaspar...
I la impunitat amb la qual exhibien les seves... Mira, ho diré una paraula suau, malifetes. Sí, és a dir, per no dir corrupteles.
Per cert, que no hem dit el nom, no? La Liga de los Hombres Extraordinarios, que sí que em sembla un nom bastant extraordinari.
La Liga de los Hombres Extraordinarios està molt vista.
És una mica l'homenatge al còmic de l'amor.
Al còmic de l'amor i a les pel·lícules.
Clar, clar.
I sí, repassa aquella època, jo crec que absolutament boja, en la qual els presidents dels principals clubs de futbol espanyols, clubs de grandíssims pressupostos, eren personatges que semblaven trets d'un còmic...
Però eren les estrelles.
Sí, sí, semblaven...
A vegades es parlava més del que passava dins de la junta directiva i de què deia aquest i deia l'altre que no el que passava al camp.
Que
això és un cas molt espanyol, també. O sigui, el futbol internacional,
però
des de quan se sap qui són els presidents?
Jo recordo que Berlusconi era president del Milan, o sigui, que no és un fenomen purament...
Berlusconi, un cas.
No, també, ja, en aquell moment hi havia, crec que era l'Agnelli, que estava a la Juventus, que també déu-n'hi-do, hi havia uns quants, el del Nàpols, que no recordo com es deia, o sigui, Itàlia també anava per allà, Els que nosaltres coneixem, lo nostre. Clar, i aquí teníem,
o sigui... Gil. Era tremendo.
Jesús Gil.
Era
tremendo. Gil.
Lendoiro.
Clar, Lendoiro, és que era... Caneda.
És que sí, no, jo crec que la sèrie ho retrata... Ho fa molt bé, però no només se centra en explicar-nos aquests personatges absolutament delirants, que són uns personatges que jo crec que... M'encantaria saber què opina la gent jove d'aquesta sèrie. Ho dic de veritat.
Si es pensen... Els coneixeran o què?
No sé si es coneixeran, però què opinen del que feien i de la impunitat amb què actuaven?
Però què és el que es veia? Del que es veu a la sèrie, de tot el que...
Jesús Gil en un programa, en un jacuzzi amb dues dones, aquella baralla, cops de puny amb Caneda, Joan Gaspar donant cops de peu a la llotja... Vull dir...
que és, per mi és la part reconeixible, perquè jo tot el tema dels esports, la veritat és que és un feble meu, no tinc gaire coneixement, però m'ha enganxat molt el primer capítol perquè surt tot aquest context dels anys 90, tot això que sortia a la tele...
Això també era una icona pop del moment,
Sí, totalment.
Totalment, no, i a més ens feien gràcia, és a dir, jo soc en tono el mea culpa, com deia José María García.
Bueno, també...
Jo era el primer que em reia d'aquest.
Eren personatges i es va explotar això també, perquè...
Una mica de gràcia, Bundó, en el document. documental, que no sé si l'has vist.
No, no, no.
Que surt molta gent dient, bueno, clar, eren uns, saps, com el zoològic, no sé què, però són gent que els hi va donar tota la corda del món, sí, realment, sí, en aquest moment.
Ah, vols dir que són periodistes que parlaven d'això.
Clar, surten periodistes, sí, que diuen, clar, bueno, aquesta gent, el populisme...
De la Morena, per exemple.
Que vergonya, no sé què, quan, tio, tu has jugat amb aquest rol pel teu programa, perquè recordem que hi havia el que estava con José María García i el que estava con la Morena.
Clar, clar.
Sí, ells jugaven molt això, i després el otro en tómbola, i a no sé on, i a no sé quantos, saps? El programa del Jesús Gil a Telecinco, o sigui que hi ha una mica d'hipocresia, perquè ara ho miren com si ells no haguessin format part de tot aquest circ.
No, i jo crec que retrata molt bé una època, és a dir, el context social l'agafen molt bé, no? És aquest context de la cultura del pelotazo dels 90, d'enriquir-se ràpid i d'idolatrar aquesta mena de personatges, que és el que passava. També toquen temes com el masclisme. Hi ha un episodi dedicat a Teresa Rivero, recordat? Teresa Rivero, que era la dona de José María Ruiz Mateos, que la van posar a la llotja de presidenta d'un club de futbol quan no sabia ni el que era una porteria. Aquella senyora s'adormia en els partits. Sí, sí. Aquí també utilitzen aquest episodi, que és delirant. En moltes parts te'n rius molt, però també sí, sí, per explicar una mica el masclisme que es vivia en aquella època, i hi ha periodistes que ho expliquen i realment dius, hòstia, sembla increïble.
També una part, crec, que és la... com projectem, no, en determinades persones, almenys en aquella època, la idea de que si aquest imbècil s'ha fet ric, home, alguna cosa sabrà, saps què vull dir? Llavors, és probable que amb ell al capdavant jo també pugui tenir algun benefici, no? I en el cas això, aplicat al futbol, veu sobretot amb l'Opera, gent d'allà dient l'Opera es mejor que el Dios de Santo, no sé què, i dius, ostres putes, però què està passant?
Aquella...
Jo mato, gent dient, jo mato per l'Opera, mato! Sí,
sí, sí. L'Opera, president del Betis en aquella època, recordem que va tenir aquell speech tremendo que després se'n va fer un remix que era el de Estábamos en la UBI, no sé si el recordeu, Estábamos en la UBI!
Sí, sí,
i llavors... Bueno,
un senyor que era amb pistola.
Oi.
Sí, sí, sí. Per si de cas.
Anar amb pistola a la llotja i tal. Saps? Per acostar-te i dir-li alguna
cosa. Va, ràpidament, dos sèries més i mirarem de fer les estrenes de sales. Una, ahir es van estrenar 6 capítols, perquè jo pensava que això ja estava ventilant-se, però no, veig que de cop s'estrenen de cop 6 episodis, d'aquesta sèrie que es diu Les de l'última fila, nova sèrie de Daniel Sánchez Arévalo, no té res a veure amb el que estem comentant ara, no. Tragicomèdia, filmada a Espanya, que toca un tema tan sensible com és el càncer, y son así.
Son mis mejores amigas.
Se n'ha parlat aquesta setmana perquè és una sèrie que el punt de partida, si no tinc mal entès, són 5 amigues que decideixen fer un viatge després que una sàpiga i anunciï que té càncer.
Sí.
El que passa és que com a espectador no saps quin és, no?
No ho saps fins als darrers 5 minuts de la sèrie, perquè jo l'he vist sencera més. És... Volia parlar d'ella perquè és una de les poques sèries d'aquestes que veiem totes les setmanes que me l'he menjat sencera. Perquè té coses que no m'agraden a nivell de guió, perquè de vegades crec que forcen massa el guió i els personatges perquè siguin massa naturals i fan tot el contrari, però tot i així la sèrie enganxa. Hi ha aquesta premissa, però al final tampoc no és important saber quina d'elles és la que té càncer. Es generen situacions entre elles que aquestes dinàmiques és interessant veure-les, i aquesta és la part que enganxa, les seves relacions. Hi ha moments de drama, hi ha moments de comèdia. Està prou ben feta. A mi és una feel good de tot.
Sí, eh?
Sí, totalment.
Feel good.
Ara
ens
faltava l'etiqueta.
Sí. Faltava la final girl.
La final girl. Escolta'm, el punt de partida és aquest que dèiem. Per què es diu Les de l'última fila? O això és part del secret de la...
No, perquè eren companyes de classe quan eren petites i els posaven per ordre alfabètic de cognom. Mm-hmm. Llavors elles eren les que estaven a la darrera filera.
Llavors és una sèrie sobre dones i sobre l'amistat de les dones en una situació tan...
Sí, perquè a més, com que hi ha una d'elles que té càncer, el que fan és que posen en uns papers un desig, una cosa que els hagués agradat fer si morissin demà.
Uh-huh.
I ningú sap qui ha escrit aquests papers, i cada dia treuen un i són una prova que han de fer totes. Llavors, això crea situacions bastant delirants, bastant còmiques, que estan bé.
Hi ha comèdia, eh?
Hi ha comèdia, sí, sí.
Per tant, molt recomanables. És a Netflix, em sembla?
Sí, és a Netflix.
Les de l'última fila, sèrie de Daniel Sánchez de Rebel, amb aquest punt de partida que deia.
No faràs l'espoiler de qui és la...
No, home, no.
De
favor,
fet, tampoc importa gaire al final saber qui és la que té càncer. Jo crec que hi ha altres factors que fan que vegis la sèrie.
Elles estan estupendes, no?
Elles estan molt bé, tenen molt bona química.
Val. Sí. Va, i última sèrie que volíem comentar. A HBO es poden veure ja els dos primers episodis de Johnny versus Amber, que això en vam parlar en el seu dia, que és la sèrie que explica la batalla mediàtico-judicial...
Dame una T, dame una U, dame una R, dame una A...
Entre Home, però jo no he pogut dir res encara. De Johnny Depp i Amber Heard. Amber Heard accused her ex-husband of... Un judici que va ser absolutament mediàtic i que vam comentar aquí perquè va traspassar els camins circ habituals, ja no només mediàtic, sinó el...
circ mediàtic.
Precisament perquè sí va ser un judici mediàtic, sí, ja sí tu saps absolutament tot.
Sí. Què explica el judici? Què fa?
És que no...
Tornar sobre les passes del que ja sabem i ens han parlat...
Però llavors està, està allargant el...
Mare meva, quina pura!
Home, no, però el que està fent és allargant el circ aquest concret que va tenir tant d'èxit.
El primer són les declaracions d'ell i el segon són les declaracions d'ella.
Són les dues versions. Des de tens la versió d'ell i la versió d'ella, bàsicament.
Sí, i em fa gràcia perquè la part d'ell és desmuntar les declaracions que va fer l'Amber Heard, però la part d'ella és dir... Ah, no, és que ella ja anava molt ben encaminada a Hollywood, no necessitava... La part d'ella és com que queda coixa. Llavors dius, és que no m'has aclarit absolutament res.
Sí, està... A sobre està...
Com a...
Decantat.
Com a documental?
Fluix.
Fluixet.
És un merdot.
No, però no pren res d'això, eh?
Què?
Recordem que el judici entre Johnny Depp i Amber Heard eren, bueno, eren parella,
sí,
i que es van mútuament carallar per... No sé si eren...
Ella va agressions, dir, sí, maltracte.
Maltractaments, sí, etcètera.
A veure, l'altre és... la va denunciar perquè ho havia publicat i això li havia...
La gran lliçó és el problema que tens quan tot el que fas és públic.
Exacte.
I sobretot permetre que una cosa tan íntima com un judici per maltractaments es converteixi en un circ. Mm-hmm. Per mi aquest és el missatge del documental, que el documental no dona.
No.
Perquè el documental forma part del circ. És que ni tan sols hi ha una mirada com de dir, escolteu, això és el que ha passat, però això no hauria de passar. No, i que això, unes declaracions d'aquí, unes declaracions d'allà. A mi em sembla ja prou. Ja ho sí, hem vist, és... ho vam veure en directe, prou.
És porno barat, jo dic així de clar, porno emocional barat. Jo crec que l'únic valor que té aquesta sèrie documental són unes gravacions realment impactants. I són gravacions de les seves discussions particulars a casa.
Ah, sí.
Sí, 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 sí. Es veu que les gravaven per petició del seu terapeuta.
Sí, era com... si feien... les gravaven tot com a teràpia.
I en aquestes gravacions veus en quin estat estava Johnny Depp. Sí. O sigui, que veus que aquell paio no estava bé. O sigui, que és un tio que tenia problemes...
Vull del matí borratxo com una cuba... Passant-ho tot, o sigui, sí, una cosa terrible.
Realment, és esfereïdor comprovar com una gent que ho té tot, un actor que ho ha estat tot i que ha estat reverenciat per tothom, com pot a dins, a una casa, ser així, o acabar així, no?
Johnny versus Amber, HBO Max. Doneu-me re dos minuts i encarem ràpidament les dues pel·lícules que volíem comentar, que són a sales.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Les 12 i un minut, què dius?
No, que m'anava molt aquest anunci que diu...
Només dissabtes i diumenges.
Territori cap de setmana, només dissabtes i diumenges. Clar. Gràcies, Bundó,
no, home, perquè
si no jo podria pensar que ho fas dimarts
no,
i dimecres.
Perdona, però
és una
cosa bona. O sigui, està dient que, bueno, tranquil, que si no ho aguantes, almenys la resta de setmana...
Creus que aquest és el missatge, eh?
O sigui, clar.
Creus que és un missatge una mica.
A veure,
no. A veure, amics, cap de setmana.
Tranquils, que s'acaba
ràpid. No posis dimecres la ràdio i diguis, on està el Bundó?
Va, 12,
no surt aquí!
12 i 2 minuts. A veure, anem amb les estrenes de sala. N'hi ha dues d'importants. Dues pel·lícules que, a més, han passat... Al principi parlem del Festival de Donosti i han passat per allà. La primera és de David Cronenberg. Es diu Crímenes del Futuro. I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Clar, així d'entrada és David Cronenberg amb Viggo Mortensen en el repartiment. Home, s'ha d'estar al damunt. A més, a Cronenberg li han donat premi a Donosti. Què?
És que explica de què va la pel·li, és molt complicat.
És complicat.
Però la pel·li no és la seva?
Jo sí, que és la seva.
Com que vols dir?
Que una banca es deia igual.
Coi, fa mig segle ja va fer un...
Però no crec que no tens a veure amb aquella, no?
No, aviam, aquí hi ha coses que es repeteixen que ja hem vist a la filmografia de Cronenberg, tot això de aquesta fascinació del dolor i la sexualitat, de l'erotisme i la maquinària, el metall. Però és que és una peli, és que és una peli estranya, o sigui, a veure, és Cronenberg, és que què podem dir?
Un artista d'avantguarda que fa que creixin òrgans,
sí,
a llocs que no
toquen.
I que
la seva companya els extirpa en una espècie de shows on això... És com
si
tu
un dia, Bundó, diguessis, mira, saps què? Em posaré un orell al mugró. A veure, sé que és una imatge desagradable pels oients, però és perquè s'entengui, no? I llavors vingués aquí una, com un assistent, no? I amb un bisturí et tallés el...
Davant de tothom.
Davant de tothom et tallés l'orella que t'ha crescut al mugró. Sí, no pots aquesta cara. No et
pinta bé, la veritat.
Hi ha un missatge.
Té molt de gust de...
Hi ha un missatge soterrat a tot aquí. El problema que jo crec que és que queda molt soterrat. Perquè hi ha com aquesta fascinació per aquest món que et presenten, no? Per aquesta fascinació per les noves tecnologies, que queda així una mica... Al final, jo crec que es queda tan fascinat per al món que ha creat que no cal...
S'agrada, sí.
Res més.
Vols dir que s'agrada, Cronenberg? S'agrada, sí. Que ve... Mira això, què?
Jo crec que és un intent de tornar a fer Videodrom.
Sí.
Saps, el Videodrom li queda perfecte, no? Sí. Que és també això, pues, el, escolta, amb, la fascinació...
La transformació de la carn.
Amb tots de Crash, per tot el tema aquest, sí.
Saps? Però aquí, hòsties, és veritat que estèticament és brutal, perquè sí. És ell, i és una pel·li malaltissa fins a l'extrem, però per mi es queda molt coixa. Mm-hmm. Ara, hòsties, perquè creixi una orella...
Escolta, sí, no?
El colze, però escolta, per què no?
A mi m'ha agradat, però... qualsevol cosa que em puguis dir de no m'ha agradat la peli, t'ho puc corroborar. O sigui, jo crec que al final és un tema de si entres o no entres, si et fascina o no et fascina, però... i quant temps aguantes que et fascini això.
Hi ha tesi? Per entendre, o sigui, perquè al final és un univers en què, pel que dieu, és en un futur, no sé quant temps vista...
Però la tesi és la
de... Hi ha un missatge
de la nova carn.
Com a societat anem malament, podríem resumir-ho.
No,
aquesta és la frase.
No estem anant
no va bé,
no va bé la cosa.
No està anant bé.
Jo crec que podríeu fer un combo de Dahmer i després aquesta pel·lícula amb òrgans extirpats i orelles al mugró. I escolta,
sí, però potser Dahmer volia fer com Cronenberg.
Clar,
i no el vau deixar.
Hi ha una connexió aquí, entre Dahmer i Cronenberg. Fer... Sí, no.
Però podria ser. Després te'n vas a terapeuta de cap.
No sé, Bundó.
Què?
Si és una pel·lícula per tu.
No la vegis.
No la recomanaria
a tothom. No sé si tu hauries d'agafar el nano...
No, home.
No.
I anar al cine a veure...
Criatures no cal.
I quan el nano et digués, papa, per què aquest senyor li està creixent una orella al mugró? Calla!
Prou. Anem per l'última. Estrena també a Sant Sebastián. Es diu, a més, rodada...
El xuletón de Marín Morell, el documental.
No. Passa precisament a Barcelona, la Model, a l'any 77, però això es diu Model.
Que és on hauria d'estar blai.
Sí.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo... que te recuerda quién eras.
Pel·lícula de... Què passa?
Que ja són, que ja és...
Però ja està, ja acabem.
Té el cronòmetre posat, és un taxímetre.
Terrible, de veritat. Pel·lícula d'Alberto Rodríguez que parla d'aquest... Què podríem dir? Un motí? Una... Què? Com ho definiríem, Modelo 77?
Bueno, pues això, més o menys. És que també, jo no voldria explicar gaire de la pel·li.
Jo,
no. Jo no per fer spoilers, és que, hòsties, és a... Bueno... Representa que és l'any 77, és un any complicat, l'amnistia i tal, i tot el que passa allà dins és d'un punt de vista sociopolític. No és tant una pel·li de presons, sinó una pel·li sobre el sistema.
Mm-hmm.
Que em sembla que és el que és... És que els actors són magnífics.
O sigui, la pel·li està molt bé.
Està molt bé, molt bé. Molt bé, i sobretot perquè el protagonista és el Miguel Herrán.
Mm-hmm.
És un tio que em posa molt nerviós. No?
Miguel Herrán és el de...
La Casa de Papel.
Sí.
El que feia de Río.
De Río, exacte. Sí.
Quin problema tens amb Miguel Herrán?
Primer que no l'entenc.
Vale.
O sigui, primer,
parla.
No l'entenc.
Important. Això és important.
Una mica a l'escola de Mario Casas. Però aquí està molt...
Aquí,
Mario Casas.
No, va.
No vull dir, però em sembla que està molt, molt bé, una mica com quan Mario Casas fa Grupo 7, que dius, hòstia, aquest tio al final és un molt bon actor, i surt Javier Gutiérrez, que sempre és absolutament acollonant. I a més, el director, que és l'Alberto Rodríguez, és un tio, és un director increïble, aquest tio. O sigui, per mi és el... Si no és el millor director espanyol, és un dels millors. És un animal. O sigui, tot el que fa sempre té cert sentit, la pel·li està ben ambientada, està ben portada, té un guió magnífic. Per mi és de les millors estrenes de cinema espanyol que s'han fet aquest any.
Pum. Directament.
Sí, sí. Ai,
bom. Si t'ha costat arribar aquí, jo pensava... Al principi no sabia si t'havia agradat o no.
Veritat, a mi també.
Ha començat a donar voltes i ara diu, és dels millors pel·lícules.
No,
ha començat, no suporto Miguel Hernández.
Sí.
No, però...
M'has despistat molt,
Toni, ara. No, perquè he començat dient el que pensava que no m'agradaria. Jo sempre vaig amb expectatives baixes.
Per favor.
Pessimista aspiracional. Vaig allà i dic, serà una merda, una altra vegada, uns tios a la presó.
Que intenten sortir, que demanen que tal, que es queixen.
No, no quiero, un guardi civil dispara, etcètera. Les coses que passen sempre. Però no,
sempre.
Està molt ben explicada i jo crec que la idea d'ambientar-la en aquest moment de la història... Està...
Perquè la història és de fonament històric, en el sentit que aquesta història va passar.
Sí.
Val. I
a veure, no sé si és exactament verossímil, però sí que hi ha doncs, aquesta idea del que estava passant a les presons en aquell moment.
Mm.
que no és el que passarà.
I que torni Blai, ja, oh, no sé, no,
sí, home, sí. Està a l'avió, em sembla.
Sí? Veig una...
Passa
veig
que crec, núvols... pel que m'han dit, ha començat a demanar pinxos a l'avió i no se n'ha adonat que això ja no serveixen res, els avions.
I xacolí.
De fet, ha intentat entrar a la cabina del pilot per exigir...
Ja ho faig jo.
L'han hagut de reduir.
Escolta, pilot, d'estomacar el bonet! Pilot!
Que no n'hi ha aquí, d'estomacar el bonet.
Pilot!
Les 12...
Obre! Hola!
12 i 8 minuts.
Estomacar el bonet!
Au, aneu passant, vinga, fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.